I les cambres de comerç catalanes es van reunir aquesta setmana passada amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per exposar les principals preocupacions que tenia l'empresariat. La trobada va servir per posar sobre la taula les dificultats que afronta l'economia catalana i també l'espanyola. I per parlar de tots aquests punts que van treballar les cambres de comerç amb el president del govern espanyol, ens visita el president de la Cambra de Comerç de Palamós, el senyor Pol Fages. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, m'agradaria saber quins van ser els principals problemes o els principals punts que es van treballar en aquesta trobada amb el president espanyol.
Bé, en primer lloc, també destacar que per primera vegada un president del govern espanyol es reuneix amb les 13 cambres de comerç i també hem afegit 4 empresaris, membres dels plenaris de les cambres. Per tant, va ser una trobada excepcional, única i molt important. En definitiva, com a cambres que treballem per defensar els interessos de les empreses i impulsar un entorn competitiu, sobretot la principal necessitat que li vam traslladar és reduir la burocràcia i millorar les infraestructures. De fet, aquests dos temes són factors clau per al desenvolupament econòmic nostre i alhora reclamar com a empresaris del territori aquest finançament singular i que es compleixi, no?, aquesta disposició addicional tercera de l'Estatut per millorar un tema clau, que són les infraestructures, des d'aèries, ferroviàries, terrestres, i en el cas doncs, també que convingui doncs, la part marítima amb els ports, amb els dos ports de l'Estat que tenen. No? Aquest és el que vam defensar, era el gran tema era la burocràcia, el reduir aquesta regulació constant que tenim, normatives, que a vegades són absurdes i que ens trobem en situacions allò molt, molt complexes de tramitar amb l'administració central. També ens passa amb l'administració de la Generalitat, a nivell de Catalunya, però també i sobretot amb estatals.
Perquè, esclar, comentava, no?, l'excés de burocràcia. Quina hauria de ser la solució? És a dir, què s'hauria de plantejar, no?, per mirar de reduir aquesta burocràcia que no únicament afecta el sector de l'empresariat únicament a les empreses que tenim a peu de carrer, sinó que també afecta altres sectors. Per exemple, la pagesia, una de les reivindicacions que té és aquest excés de burocràcia. Esclar, com caldria treballar per reduir tot això en el cas de l'empresariat?
La simplificació, de fet, hi ha una llei, aplicar aquesta llei també aquí a Catalunya, però aplicar una llei de simplificació administrativa és l'administració té accés a molta documentació. Per tant, hem d'anar més amb una declaració responsable, hem d'anar més amb finestretes úniques, perquè no hagis d'invertir temps en anar a diferents administracions, de diferents ministeris, per un tema que potser és de l'agricultura o la pagesia, però que és transversal, que no només toca en un departament d'agricultura, sinó que també pot tocar a medi ambient, també pot tocar a treball. Per tant, unes úniques declaracions responsables i únics tràmits, no?, amb tota la documentació i sobretot l'escurçar els terminis de resposta, perquè això hi ha necessitat, vull dir, no podem estar en terminis de 6 mesos, de 8 mesos, passen massa temps, no pot ser, d'agilitzar i simplificar. I després, revisar el que s'està demanant, perquè a vegades són peticions massa absurdes i que frenen, perquè tenen casuístiques molt, ja dic, molt estranyes, i que no pot ser que siguin tan allò més papistes que el papa. No, hem de simplificar i hem de facilitar les coses, perquè a més no tothom té la capacitat de tenir un departament que només es dediqui a fer això, i hem de pensar que les empreses, hi ha grans empreses mitjanes, però que en el cas de Catalunya i en el cas de nosaltres de la marcació de Palamós, és més petita, microempresa i autònom.
Esclar, vull dir, és el que estàvem parlant, que l'estructura d'empresa, en aquest cas, per exemple, sobretot aquí a Palamós, però també a gran part de les comarques gironines, no estem parlant de grans empreses, sinó que estem parlant més de pimes. Esclar, entenc que aquesta simplificació ajudaria a dinamitzar una mica més aquestes empreses i centrar-se més en el que seria l'aspecte de la productivitat, no?
Sí, i sobretot vam reclamar també, no?, que un acompanyament i un assessorament i un suport, no? A ajudar les empreses a superar aquestes traves burocràtiques, i en aquí sí que vam posar, doncs, de manifest la xarxa Cameral, que són doncs, 13 cambres de tot Catalunya, que són 45 delegacions, que són més de 350 treballadors tècnics camerals, amb el personal, i en aquí és important també oferir aquest acompanyament i aprofitar moltes de les ajudes i subvencions que sovint queden desertes per una manca de saber fer aquestes tramitacions i alhora doncs, que es tingui una miqueta de seny i criteri, perquè hi ha hagut vegades que venen subvencions i ajudes, que estan molt bé, però venen en períodes des del 15 d'agost o el 23 de desembre. És a veure, està bé, però el 23 de desembre i tens 15 dies per presentar-ho, home, doncs en aquest cas allarguem el termini de poder preparar tota la documentació, perquè no ho saps el mateix dia que surt aquesta ajuda o aquesta subvenció, ho saps 3-4 dies després, però queda només 12 dies. I en 12 dies, doncs, en algun cas has de preparar alguna memòria, en els casos has de preparar documentació, i la gent no ho té per la mà. Si estàs acostumat, sí, si no, no. Per tant, aquesta burocràcia és, de vegades és per massa temps que trigues, o també perquè et donen poc temps per preparar-ho.
I, esclar, parlàvem de productivitat i parlàvem, no, de tota aquesta feina, però una de les alertes, no, que van posar sobre la taula és aquest absentisme laboral. Esclar, no sé si aquí a la demarcació de Palamós ha crescut aquesta problemàtica i si realment afecta en aquesta productivitat de les empreses.
A veure, no tenim una informació rigorosa de part de les empreses, però sí que hi ha un sentiment de que en aquelles mitjanes, grans empreses, ho estan notant. És cert que en un àmbit més metropolità o de grans concentracions industrials o de polígons industrials, que hi ha més volum, es nota, hi ha un creixement, hi hauria una desigualtat a nivell de Catalunya, doncs des d'àmbits més de Tarragona, de Barcelona, evidentment, Sabadell, Terrassa, Vallès, no? Aquí la demarcació de Palamós és un sentiment que ja existeix, però ja està sent preocupant, no tant el fet que existeixi l'absentisme laboral, sinó que no hi hagi una regulació o un acompanyament per part de l'administració de... Bueno, l'empresa s'hi troba en aquestes situacions, què podem fer? I davant de defensem qualsevol baixes per qüestions mèdiques, qüestions familiars, qüestions personals, però l'absentisme laboral, el sol fet de no anar a voler treballar quan un té un contracte i l'empresa ha de mantenir un compromís i ha de mantenir uns costos perquè has de continuar pagant, el mateix, dius, home, no tinc el treballador, he de continuar pagant, i si és un absentisme laboral que va bé, potser he de cobrir aquesta. Per tant, això què fa? En resta productivitat, perquè primer, quan no el tinc, aquella persona no està fent la feina que li toca. I si no el tinc i l'he de substituir, evidentment, he de contractar i tinc uns costos superiors que van en detriment doncs, de l'economia i la viabilitat del servei de l'empresa.
Mm-hmm. I, esclar, com caldria combatre, no, aquest absentisme laboral? O combatre'l potser no és la paraula, però treballar perquè no es produeixi de manera tan accentuada?
Home, primer pedagogia. Jo crec que hem de fer una pedagogia als treballadors de que sàpien què costa, quines inversions fan les empreses per mantenir els llocs de treball. Pedagogia de què implica aquest absentisme, que tingui més consciència. Això és educació, és educació, és educacional. I la gent que opta per un absentisme laboral sense més ni menys, sense raó o sense haver advertit o sense haver advertit dels problemes que s'està trobant, aquí hem de crear climes, no?, de confiança, d'explicació, de transparència, i això és una... Crec que és una formació, una conscienciació que ha de venir per totes bandes. Jo crec que aquí és empreses, també els representants sindicals en el cas de que estiguin aquestes empreses, però després hi ha un absentisme laboral en empreses que no tenen sindicat o que no tenen gent. Per tant, és els treballadors. Jo crec que és important això. I després, evidentment, si aquesta via de, del diàleg i de, del diàleg entre treballador i empresa ja s'ha utilitzat, doncs evidentment hem de passar a un segon nivell, que és doncs, una, la imposició d'algun tipus de mesura cap al treballador i també de control de l'administració. I alhora, per aquella empresa que s'ha declarat doncs, que té un absentisme laboral, doncs, unes bonificacions, una ajuda, o que no hagi de... no sé, algun tipus d'ajut econòmic, perquè, evidentment, si no, aquí qui acaba pagant aquesta situació és l'empresa, la viabilitat econòmica de l'empresa.
I canviant de tema, no? Perquè una de les altres qüestions que es va treballar durant aquesta reunió va ser la mancança d'infraestructures, la mancança en inversió que s'ha produït els darrers anys arreu de Catalunya, però també aquí al Baix Empordà. Esclar, com ens afecta això com a comarca a l'hora, no? de mantenir la salut d'aquestes empreses que tenim aquí al Baix Empordà?
Bé, en primer lloc hi ha un tema que és la xarxa ferroviària amb el corredor del Mediterrani. Aquesta és una infraestructura clau per tot Catalunya i que alhora contribuirà a totes i cadascuna de les marcacions camarals que hi ha, i nosaltres en particular, tenint en compte que Palamós i el cas també de Girona, bueno, som les demarcacions d'allò frontera amb França, no? El corredor Mediterrani és cabdal, és reivindicat, és necessari. Aquesta és una. Després, la connexió més particular de ferroviària entre la línia de Renfe, la línia Jonquera i Portbou i a Cervera, i la zona de França, amb l'angle de via per mercaderia. Però més important també és el manteniment d'aquestes infraestructures. El gran problema que estem tenint és les avaries constants de la xarxa ferroviària. Per tant, requereix un manteniment preventiu, on fa inversions en manteniment preventiu. Perquè podem tenir infraestructures, però si després no les mantenim, no ens servirà res. L'altra infraestructura clau per la nostra demarcació, per la nostra província, que és l'estació del tren d'alta velocitat a l'aeroport de Girona, aquesta és principal. I alhora aquesta millora d'infraestructures de carretera en el qual facilitin també aquesta combinació de vehicle de carretera, però també aquesta mobilitat sostenible que estem reclamant, doncs que hi hagi un ample de carretera perquè hi puguin haver-hi vostès en el futur i en el present, no? El ciclisme, vehicles, peatons. Aquí és una mobilitat integral, ja no és només el cotxe, sinó també altres vehicles doncs, no motoritzats. I alhora, si volem tenir una mobilitat sostenible, doncs hem de garantir que tot aquell vehicle elèctric que arribi doncs pugui carregar-se. I quants espais de càrrega, estacions de càrrega de vehicles elèctrics tenim a la infraestructura estatal, nacional i autonòmica. Doncs aquí és també una inversió en aquest àmbit, però va lligat en que si tens més necessitat de carregadors elèctrics, hi haurà més consum d'elèctric, molt bé, i amb quina energia ho farem, això? Hi ha províncies de Girona, doncs bé, el baix nivell de cobertura d'energies renovables és inexistent. Perquè a Girona província consumim energia, però no en produïm. Mm-hmm. Per tant, aquí també aquesta decisió ferma d'implantar una cobertura d'energies renovables consensuada amb el territori, però s'han donat el cas per interès general doncs, que s'ha d'imposar i no pot ser que hi hagi necessitat, hi hagi voluntat de que n'hi hagi, que tothom ens omplim la boca que hem de ser sostenibles i hem de tenir energies renovables, o que no les vulguem a casa nostra. Mm-hmm. Això com ens ho expliquem? I aquest és un tema que també ha de venir, ha de ser transversal, ha de ser general, però de dalt a baix. De dalt a baix. Mm-hmm. A no ser que des de baix hi hagi algú que aixequi el dit i diu, sí, jo em vull, per tant vinguin a casa meu, que aquí els hi deixo fer. Cosa que això encara no està passant.
Doncs veurem com evolucionen totes aquestes demandes que han fet des de les cambres de comerç de Catalunya. Nosaltres hem parlat amb el president de la Cambra de Comerç de Palamós, el senyor Pol Fages, sobre aquests temes que cal posar sobre la taula i parlar-ne i abordar-los. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i n'estarem molt pendents de com evolucionen tots aquests temes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi
moltes
bé.
Gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau.